El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Us agradaria entrar de ple en un món de màgia, poder volar, caminar entre pirates i conèixer en detall Peter Pan? Aquest és l'imaginari que ens envolta l'obra Adéu Peter Pan, que aquest diumenge arriba al Teatre Principal.
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten les històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan.
El muntatge de la companyia Festuc Teatre està inspirat en el conte de Peter Pan, el nen que no volia créixer però capgira la història per convertir una nena, la Maria, en protagonista. Ens endinsem a la proposta acompanyats del seu director, el Pere Pàmpols. Pere, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar-nos veu, vull dir.
Explica'ns una mica, quines aventures viu la Maria al País de Mai Més?
Doncs nosaltres fem una adaptació de Peter Pan amb aquest espectacle, en el qual sí que hi ha una protagonista femenina, que és la Maria, que és una nena que passa les tardes jugant amb el seu avi a ser Peter Pan, com diu la sinopsi, fins que un dia aquestes aventures, aquests jocs, es converteixen en realitat. I les viu en primera persona, és a dir, és una adaptació lliure de l'espectacle, però que l'espectador pot veure tot l'imaginari que va escriure en Barry a nivell de sirenes, nens perduts, els pirates, tot l'imaginari de Peter Pan el podreu veure i la Maria el disfrutarà l'espectacle.
Per tant, diguéssim, parteixes de l'imaginari que ja està creat, però generes una història nova a través d'aquesta protagonista, no?, de la Maria.
Exacte. Nosaltres a la companyia Festuc Teatre sempre agafem clàssics, contes clàssics, que aprofitem per donar-los la volta i explicar quelcom més. És a dir, els contes tradicionals generalment estan bastant desactualitzats a nivell de lectures de masclisme o lectures de, bueno, conductivistes, i nosaltres sempre agafem aquests espectacles, els hi donem una mica la volta i expliquem el que volem explicar, no? Però sempre respectant aquest imaginari, no?, que diem una mica de l'autor que en cada conte, no?
I com és que vau decidir partir de Peter Pan aquesta vegada?
Doncs mira, aquesta vegada, primer, que Peter Pan és un context, o és un conte, que té molts imaginaris, és a dir, surten pirates, surten sirenes, surten nens perduts, i apareixen mil aventures, i després, a nivell d'estètica o d'escenografia, ens donava moltes possibilitats, això per una banda. I per altra banda, que aquest cop que volíem parlar no tant d'aquest nen que no vol créixer, però sí d'una mica d'aquest vincle entre els nens i els avis, no?, i com viuen els nens aquesta necessitat que tenim els pares d'avui en dia de deixar els nens amb els avis, que és molt diferent a la relació que tenien abans els avis amb nosaltres, quan érem més petits, que potser era més per anar-hi un cap de setmana, per passar amb ells alguna tarda, i ara d'alguna manera és una obligació, no? Llavors Peter Pan, aquest nen que no vol créixer, en aquest cas és aquesta nena, que viu en aquest món de fantasies i comparteix aquesta experiència, pues, amb el seu avi, que sí que ha crescut, no?, d'alguna manera, bueno, pues, tenint aquest punt una mica de la vida i si creix, si ha valgut la pena, etcètera, no?, aquestes coses.
I per això el títol, aquest Adéu Peter Pan?
Bueno, per moltes coses, no?, per moltes coses. També per això, però sí que volem diferenciar el nostre Peter Pan d'altres títols, no?, aquest Adéu Peter Pan, d'alguna manera que diem adéu a en aquest cas, diguéssim, la nena diu adéu una mica també als pares, pel fet que es quede sempre amb l'avi, però també hi ha un punt, sense fer spoiler ni res, pues que bueno, no diem com, però sí que també s'haurà d'acomiadar, potser del seu avi, i com es tracta tot aquest tema, no? Llavors, nosaltres sempre volem fer que els espectacles tinguin aquesta lectura pels adults, no? Que és a dir, som molt conscients que el teatre familiar no el pensem només per res, sinó que el pensem com a teatre en general i que cadascú fa la seva lectura. Evidentment hi ha les aventures i la part més interactiva, que els nens s'ho passen més bé, però també volem que els espectacles nostres tinguin aquesta part de reflexió i de pensar i que te'n vagis al teatre amb quelcom més, no només amb la part que tu has passat bé, sinó una part personal teva com a adult que et faci pensar, no?
Perquè, per tant, hem d'entendre, Pere, que la Maria es topa amb Peter Pan en aquest País de Mai Més?
Bueno, s'haurà de veure l'espectacle.
Va, no m'ho explicaràs, ja ho veig.
amb tots els personatges, aquest punt que em preguntes en concret del Peter Pan no te'l puc respondre, perquè si no es fa molt spoiler.
Val.
Però sí que és, diguéssim, que la Maria, aquesta nena, doncs, amb les seves aventures, hi ha un nen que se'n va a dormir i ella de cop i volta fa un viatge cap al País de Mai Més, ja veureu com, si veniu a l'espectacle, i allí interactua amb tots els personatges que hi ha, no? Dels indis, els pirates, els nens perduts, i es creen conflictes, no? Llavors, que ella haurà de resoldre sobre, a partir de l'experiència que li va passant, veurem què passa amb aquest Peter Pan, si apareix, si no apareix, i com serà, i també, d'alguna manera, què és el que ha après, quina reflexió ha tret aquest personatge, la nena, la Maria, com ella s'empodera, no? De tot l'aprenentatge, i com després ho resol a la seva vida real.
I en aquest cas, clar, de Peter Pan se n'han fet moltes adaptacions, no? Hem vist multitud de pel·lícules, però en aquest cas apostes per una nena. Val la línia d'allò que deies abans d'actualitzar els contes clàssics des d'aquesta visió més femenina del segle XXI? És a dir, adéu a, especialment en aquesta setmana del 8M, no? Encara hem parlat molt, no? Adéu a determinats estereotips masclistes, adéu a determinades consideracions, no? De la nena com la no protagonista, la que acompanya, la que s'ha de protegir, etc, etc.
Exacte, totalment, totalment. És a dir, hi ha una qüestió, evidentment, també tècnica nostra, no? De que en aquest cas, en aquest espectacle, som dos titellaires actors i d'alguna manera doncs, és una titellaire dona que fan els personatges femenins, però sí que hi ha, parteix tot això arrel d'aquesta revisió, no? Que com a societat crec que estem en una època que és molt necessària aquesta revisió com a persones, sobretot els homes com a homes també, però també en general com a persones i com a no sé com dir, socialment ens hem de revisar, no? I ara nosaltres com a creadors d'espectacles familiars, en aquest cas, tenim aquesta obligació de revisar aquests contes, volem fer-ho així també, de revisar aquests contes, d'aportar aquestes noves lectures i en som molt conscients de que és molt necessari. També com a Festuc vam participar fa 3 o 4 anys en un projecte que es diu Canvia el conte, que és un projecte, diguéssim, de càmera culta a partir del conte de la Caputxeta Vermella, on venen nens, grups de dos nens, i interactuen amb nosaltres, i és un vídeo d'aquest experiment de càmera culta que va tindre, o està amb més de 10 milions de visualitzacions, se n'ha parlat molt, se n'ha comentat molt, i realment parla això, no? Revisa aquest masclisme als contes familiars, no? D'aquests llops que existeixen, de qui realment és la culpa, no? De qui és la culpa de que la caputxeta el llop se la vulgui menjar, no? Tractem i intentem reflexionar a partir de tot això, del que està passant, i crec que nosaltres, el que deia abans, com a creadors, tenim l'obligació moral d'oferir aquests espectacles amb revisió i amb una mirada més equitativa en tots els sentits.
I en tot aquest context, clar, estem parlant d'aquest muntatge, i ara ho has dit, ho has apuntat en una de les preguntes, no? És un muntatge de titelles.
Exacte.
Vull dir, no estem parlant de... Sí, és una obra de titelles. En aquest cas, els titelles, els protagonistes dels titelles, els creeu vosaltres? Com funcioneu?
Sí, nosaltres som titelles, però sempre intentem fugir una mica de la cosa d'infantilitzar els contes, no? És a dir, inclús infantilitzar els espectacles. Tenim la necessitat una mica de dir això és titelles, això és per petits, és per nens, ja no hi vaig. Nosaltres fem espectacles per tothom, que agradin a tothom, que el puguin a veure qualsevol persona. De fet, nosaltres hem fet en aquest espectacle passes per nens molt petits, hem fet passes per ESO i hem fet passes per gent gran sense nens, no, diguéssim. I llavors el tema, ara no sé què t'ho diem, m'has preguntat? Què m'has preguntat?
T'he preguntat si creàveu vosaltres les vostres pròpies titelles.
Exacte. Llavors, arrel d'aquí, doncs des d'aquesta creació com global, nosaltres pensem com són els personatges. Nosaltres no, però a la companyia sí que treballa el nostre escenògraf, en Joan Pena, que treballa els titelles a partir dels dissenys i dels estereotips que li volem donar i magnificar. Llavors, fem aquesta feina conjunta, no només ell sol per una banda, sinó que la fa doncs, conjuntament amb la direcció, amb el director musical, amb la part dels actors tècnics, tal. És a dir, fem un treball com bastant conjunt perquè tot vagi una mica a l'hora, no? Perquè són titelles, és teatre, és música, és un espectacle complet en molts aspectes i que s'intenta que us agradi, no?
Clar, els titelles, doncs, quants personatges hi tenim en aquest muntatge?
Doncs en aquest muntatge igual surten com a, ara igual t'ho dic de memòria, però 15 titelles segur, 15 titelles diferents, no? I hi ha moments que, tot i ser dos manipuladors a escena, hi apareixen doncs 5-6 titelles que, doncs, bueno, uns els podem deixar aquí, els altres mou d'una manera, un altre que es mou sol, etc. No? I a més, no només les titelles, sinó que també s'ha de destacar doncs, que la posada en escena d'aquest espectacle, l'espai escènic, que és titelles i escenografia, doncs, per exemple, va guanyar el premi FETEN al millor espai escènic a nivell a la fira de FETEN. FETEN és una fira que es fa a Gijón, que és un referent a nivell nacional, que és, diguéssim, és la fira referent del teatre familiar, i doncs, aquest espectacle va guanyar el premi al millor espai escènic. No? Llavors, per tant, és molt espectacular la posada en escena, no només dels titelles, que són molt bonics i molt cridaners, i es manipulen, es mouen molt bé, sinó que, a més, també la posada en escena és com un tetris que es va transformant constantment i apareixen diferents ambients i espais, i quan la gent es pensa que ja ho ha vist tot, encara n'apareix un altre que encara et sorprèn més, no? Llavors, doncs una mica jugant aquesta màgia, no? D'aquesta il·lusió, són 50 minuts, 55 minuts que dura, però que des del més petit al més gran, no només pel missatge que estàvem parlant abans, sinó que també per la posada en escena, per les aventures, per la música, et quedes clavat a la cadira i estàs allí com ponya, va, que passi i ja s'ha acabat i en volem més, no? Queda lleig que ho digui jo, no?
No, t'has de vendre.
Realment és així.
Pere, clar, tota aquesta escenografia, més en un muntatge que gira al voltant de la màgia, perquè Peter Pan és màgia, no? És imaginació, és creació, és màgia, ha d'aconseguir també portar el públic en aquesta imaginació, no? Vosaltres creieu que aconseguiu que el públic entri dins d'aquesta màgia?
Home, nosaltres creiem que sí. Primer perquè nosaltres com a intèrprets som els primers que ens passa, és a dir, ens ho passem bé, disfrutem, ens emocionem al final, perquè té un punt molt emotiu al final, plorem inclús a vegades, si el públic el tenim molt a prop i ens veiem, la part final ho veus tothom amb el mocador i tapant-se una mica la cara i tal, vull dir que té la part aquesta de màgia, però té la part sobretot de reivindicar el moment, no? De viure el dia a dia. L'avui, la vida és l'ara, no? És avui. I en l'espectacle, a part de tota la màgia del món de les fades, del món de la imaginació, de la il·lusió que no es perdi, no? Sinó aquesta cosa de viure el moment és el que la gent s'emporta, no? Per tant, la màgia, des d'aquest punt de vista, jo crec que arriba, nosaltres ho notem com a intèrprets, però ho veiem, ho notem també amb el públic, no? Amb el públic, i parlo la gent gran també, no? Els nens, evidentment, però la gent gran que ho notem, i a més, doncs, perquè ens ho diuen a l'acabar, pel feedback que tenim a les xarxes quan ens escriuen, vull dir que creiem que és un espectacle molt rodó, que arriba i que el disfrutem nosaltres des de dalt i la gent des de baix, de platea, des de les cadires i des del teatre en general, no?
Potser des de fora ens podia semblar que transmetre tota aquesta màgia, tota aquesta emoció, és més difícil amb titelles que en teatre de text convencional. Uh-huh. Ens diries que estem equivocats o no?
No, teniu tota la raó del món, perquè evidentment és molt més difícil. El que passa que nosaltres sí que és cert que la gent que s'està imaginant ara un espectacle de titelles de guà, de mà, un titella que surt allí i tal, doncs va equivocat perquè no és així l'espectacle. Sí que surten titelles, són titelles, però que a nosaltres se'ns veu la cara en tot moment. Nosaltres som una mica l'ànima d'aquest titella, però que hi ha moments que deixem les titelles i som nosaltres qui parlem amb la gent, amb el públic, no? Inclús tanquem aquesta quarta paret molt aviat, vull dir que tenim aquest feedback constant, no? Llavors són titelles, és un tot, no? Per això m'agrada insistir molt en aquesta globalitat també de la música, no? Que és una banda sonora constant, no és una cançoneta que sortia a momentets, una cançoneta, una altra cançoneta, sinó que és una banda sonora que engloba l'espectacle, que l'envolta i que la carona i el transporta també cap al públic, no? Vull dir que està tot pensat des de la il·luminació, des de tot, perquè sigui una cosa, doncs, aquesta màgia, no?, que parlaves abans. Per tant, és més difícil des dels titelles? Doncs sí, molt més difícil, però també és cert que no només ens quedem amb els titelles, sinó que juguem amb tot l'entorn dels titelles, no?
Clar, em parlaves abans del Premi FETEN, el millor espai escènic, sí. Però és que tinc un llistat de premis que déu-n'hi-do, eh?
Sí.
El Premi del millor espectacle infantil a la Fira de Teatre de Castella i Lleó, el títol d'espectacle recomanat per la Red Espanyola de Teatros, finalista del Premi de Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada... tot això entenc que dona una... Ha de ser una il·lusió increïble, no, Pere? Veure que aquesta feina es reconeix...
Sí, exacte. Normalment el teatre sempre costa, no, una mica, i dins del teatre, el teatre familiar, sembla que siguem els de segona divisió, no? Cada cop menys, no? Però sí que hi ha una mica aquesta cosa de que les coses que es fan pels nens, pels infants, són com menys importants, no? Per tant, hem de tindre menys rigor, i és tot el contrari. Des de que fa 18 anys que tenim festiu teatre, i una de les dels inputs des de sempre ha ser que el rigor cap a la infància ha de ser molt més que el rigor cap al teatre per adults. Per tant, jo crec que aquests premis també són una mica el fruit d'aquest rigor i d'aquesta seriositat a l'hora de crear i de pensar els espectacles. Evidentment, els premis són premis i fa molta il·lusió perquè, doncs, diguéssim que t'avalen la teva feina, però en el fons ens fan falta o són molt necessaris per poder treballar, perquè un premi et dona prestigi i el prestigi et dona feina, vull dir, no, un premi no et dona més diners o menys, sinó que sí que estan molt bé perquè pel tema de la feina, evidentment pel teu prestigi personal, però pel tema que et doni més feina. I n'estem molt contents, vam estar en aquest espectacle fa com a 3 anys i poc, i en aquests 3 anys hem fet gairebé 300 funcions aquest espectacle per tot Catalunya i per tot Espanya. Llavors, clar, hem tingut una pandèmia entremig també, vull dir que inclús n'hauríem pogut fer més, no? Però en el fons el que vol dir és que és un espectacle que agrada, que la gent el disfruta, que els crítics i els experts que l'han vingut a valorar ens l'han valorat molt positivament, i que a nosaltres ens fa molta il·lusió de tindre aquest caramelet i de portar-lo, en aquest cas a Sabadell, per la gent, perquè el disfruti la gent, no? Així que... No sé, el que dèiem abans, que veig que origina tot això, però per part nostra, com a companyia, estem molt satisfets i sempre tenim, cada cop que pugem a l'escenari i que portem 300 actuacions, tenim aquest cuquet i aquesta responsabilitat també per oferir un bon producte i que la gent se'n vagi amb aquesta part de l'espectacle, no? Aquesta part de màgia, aquesta part d'haver pagat per la cultura i veure, no? Que la cultura que parlem que és segura, però nosaltres també diem que a sobre és molt necessària, no?
Clar, ara parlaves de la pandèmia, no? Com us ha afectat la pandèmia en el vostre cas?
Bé, doncs, bueno, com jo crec que tothom ho sap, que el sector cultural és un dels sectors més tocats, conjuntament amb l'hostaleria i altres, i clar, va ser... Justament ens va enganxar que estàvem a Les Palmes de Gran Canària fent l'espectacle, i ens van dir, heu de parar i heu de tornar. I va ser un parar, un allò, pim-pam, que no vam poder fer res en tot aquest temps com tota la gent. Llavors, clar, la reescalada o el tornar a començar és complicat, perquè no és com que obro les portes i estic treballant l'endemà a un teatre, sinó que, clar, hi ha una programació prèvia, un ajuntament que ho ha d'aprovar, tothom igual de contracten per d'aquí 3 mesos, per d'aquí 4 mesos, un any. I, clar, el fet de tornar a fer coses, a part de la complexitat aquesta de com contractar amb temps, també s'hi afegia la complexitat de com fer-ho, no? Perquè si no sabem si ho podrem fer, si no ho podrem fer, si ens aniran cancel·lant, i llavors, com que no hi ha hagut tampoc un missatge molt clar de com fer tot això, doncs ha quedat una mica amb la bona fe, amb la bona praxis, o amb les ganes o tal, de cada municipi, de cada ajuntament, de cada teatre, no? Això ho teníem molt clar, que nosaltres havíem de tornar a treballar, per nosaltres, però també pels infants, que feia molta falta en el seu moment, portem 3 mesos tancats, veient molta pantalla, veient molta cosa online, i veure coses en directe doncs era molt necessari. De fet, vam fer el primer bolo a Catalunya i a Espanya, que es va fer, d'un espectacle d'arts en viu, el vam fer nosaltres a partir d'una proposta que vam fer al nostre ajuntament amb distància, amb grups de bombolles familiars, etc. I va ser una mica un referent que va sortir tots els mitjans i de fet ens van trucar de tot arreu per veure com havíem fet, com crear tendència, com crear bones praxis, no? Per tant, ens ha afectat, doncs, com a totes les companyies, no? Però percentatges elevadíssims de feina. Ara aquestes funcions que estem fent són funcions que havíem d'haver fet fa mesos i d'alguna manera nosaltres tenim la sort que és un espectacle que està molt sol·licitat, que tenim moltes funcions aplaçades, que les anem fent ara a comptagotes, però que malauradament coses noves no en surt cap perquè tothom està com fent-lo aplaçat i tenim molts companys i moltes companyes que malauradament no tenen gens de feina, no? Per tant, com a festuc, bueno, estem il·lusionats, entre cometes, de que podem fer cosetes de tant en tant, però com a sector estem pues, tocats perquè necessitem una reactivació cultural molt bèstia i no sabem si com es dura a terme, si es podrà fer, si hi haurà pressupost, si hi haurà recursos, si la gent tindrà por a tornar a veure espectacles. Bueno, estem així, com tothom una mica, també.
En qualsevol cas, sereu al Teatre Principal aquí a Sabadell. Una bona notícia que ens visiteu a la nostra ciutat i ha estat un plaer poder-la comentar amb el Pere Pàmpols de Festuc Teatre. Que vagi molt bé, Pere.
Gràcies a vosaltres i gràcies per donar-nos veu, perquè això és molt important, que la cultura no només es faci, sinó que a més tingui visibilitat i des d'aquí, des de la ràdio, doncs els mitjans teniu aquest punt de responsabilitat que t'ho agraeixo moltíssim que ens doneu veu.
Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies a tu. Fins ara.